El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
La prèvia de l'1 de maig, els sindicats Comissions Obreres i la UGT han assenyalat la reducció de la jornada com una de les principals reivindicacions, assegurant que amb l'evolució tecnològica és factible treballar menys, però no reduir la productivitat de les empreses. Per això asseguren que cal anar més enllà de les 37 hores i mitja setmanals. Avui ens preguntem si és aplicable o no és aplicable. En parlem amb l'Alícia Bosch, presidenta del CIES. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
I també amb l'Ester Espigari, secretària comarcal de la UGT al Vallès Occidental. Hola, Ester, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Començo per la pregunta directa. A dia d'avui, tal com està l'estructura econòmica de casa nostra, és factible reduir la jornada? Intentem fer-ho curtet. Va, Ester, ja que la proposta és vostra.
Bueno, jo crec que és important primer ficar un context històric. Hem de tenir clar que aquesta reivindicació va ser la primera reivindicació històrica del moviment obrer. Estem parlant que el primer de maig, que va ser el 1890, ja la pancarta, el lema que ficàvem era «Volem les 8 hores de treball». Mm. També que no és fins al 1919 quan es va aplicar la reducció de la jornada a les 8 hores, que no és fins a la Segona República que es va introduir el concepte de les 40 hores setmanals, l'època franquisme, fora, i no és fins al 1983, si no recordo malament, que es va incluir a l'Estatut dels Treballadors la jornada de 40 hores. Per tant, no és algo nou, no és algo que estem reclamant ara amb el tema de la productivitat, sinó que és algo que fa més de 100 anys que estem reclamant. Per tant, a nivell de justícia social, només per això, però hi ha més causes, que després pues, anirem debatint o parlant, ja tocaria fer aquesta redistribució de la jornada. No només reduir, sinó de redistribuir també aquesta jornada.
Alícia.
Bueno, una mica, a veure, absolutament d'acord amb l'evolució històrica que ha tingut el tema de la jornada laboral. La pregunta que ens faríem una mica és per què, no? De fet, en el sentit, per què plantejar ara una reducció laboral quan hi ha molts àmbits, no, laboralment, que estan per sota de les 40 hores i depèn dels convenis i sectors. I al final, la reflexió que ens faríem és per què caldria replantejar-nos la reducció de jornada laboral o si caldria sempre i quan anés acompanyada d'una unitat d'actuació amb temes tan capdals com és productivitat, absentisme, que entressin a dintre la taula i dir sí, estaríem tots d'acord si entrem també a abordar de les dues bandes i unitàriament aquests dos temes, entre d'altres. Per tant, al final l'escenari és, bueno, perquè no s'ha de poder parlar de la reducció, sempre i quan no sigui només reducció, sinó entrin en el joc, o sigui, en el treball conjunt, aquests dos altres elements. I un altre tema, si no ja ho evolucionarem més endavant, perquè ha d'entrar de forma per decret llei d'alguna manera, no? Perquè aquí hi entraria en un altre àmbit com és el tema de negociació col·lectiva. Però això, si vols, ho deixem per més endavant. Ara anem al que ens deies, Míriam.
Clar, l'Ester des de la UGT plantejava aquesta evolució, no, del concepte de jornada laboral. Segurament aquí encavalcaríem en un altre tema com és la política dels usos del temps, no, en general, que ens portaria un debat també que ha de passar amb les escoles, etc, però amb el temps que tenim està complicat avui poder-lo fer. Però l'Alícia plantejava aspecte productivitat i absentisme. Des dels sindicats dèieu no ha d'anar vinculat a un descens de la productivitat. Com s'aconsegueix això?
Mira, nosaltres moltes vegades ens agafem només el titular, no? El titular d'aquesta manifestació era treballar menys, és treballar menys per treballar millor. Però al final això surt d'una frase molt més complexa, que és treballar menys hores per viure millor i treballar menys per treballar tothom. Llavors aquí tenim dues variables. Per una banda, hem de guanyar qualitat de vida, no ens enganyem, al final el sistema productiu plantejat, que és el mateix com comentava abans, des del fa més de 100 anys que ha anat evolucionant, però nosaltres seguim mantenint aquesta condició de donar prioritat a la presencialitat. Horaris de 8 del matí a 7 de la tarda. no poder conciliar. Tot això s'ha de modificar en algun moment, perquè això el que al final afecta sobretot a la salut. No és simplement una reducció de jornada. És que amb el sistema productiu d'avui en dia afecta la salut. Tenim dades que diuen que més del 60% de les malalties cardiovasculars al treball, o sigui, més del 60% de les malalties són cardiovasculars al treball, o sigui, són infarts ictus. I això és pel nivell de vida que portem, el ritme de treball. Per tant, només per això ja s'hauria de parlar de fer una reestructuració i de reduir la jornada per tema de salut. Però, a més, tenim un problema. Tenim un atur estructural que no hi ha manera de solventar. Sí que és veritat que amb la reforma laboral hi ha hagut un avanç, hi ha dades. Hem millorat molt en contractació indefinida, hem millorat molt en reduir la temporalitat, però sempre hi ha aquest reducte d'atur que s'ha d'abordar d'una altra manera. I creiem que aquesta premissa de treballar menys per treballar tothom, per treballar tots i totes, va per aquí, perquè al final, amb la digitalització, automatització, les noves tecnologies, el que s'ha fet és reduir, o sigui, augmentar la productivitat. Però aquest augment de productivitat, com sempre, no acaba repercutint als treballadors i treballadores. Aquest és, al final, no deixem de dir sempre, no, que el temps és or. Al final són diners. No és només la pujada de salaris el que ha de repercutir. Si hi ha beneficis a l'empresa, que aquesta és una reivindicació de sempre també, i tampoc acaba repercutint realment en els treballadors, sinó també el temps.
Mm-hmm. Hi ha hagut un increment de la productivitat?
No. I tots els indicadors baixen, diuen el contrari. És a dir, torno al tema de la reducció de jornada. A veure, el que estaríem d'acord és abordar el tema, sens dubte, vinculat a altres aspectes. El que no estaríem d'acord és que per un decret llei afecti directament a la globalitat de la població activa d'aquest país. Per què? Perquè estarem d'acord que tenim activitats molt diferents. Hi ha l'activitat productiva, hi ha l'activitat de serveis. Comentaves el tema de malalties cardiovasculars. És veritat. Caldria veure si estan... Clar, jo tinc el barret de la indústria i no puc evitar-ho. Vale? Si l'àmbit industrial aquestes cardiopaties són més insistents que no, que en tot cas són altres serveis molt més professionals i demés. Però això és un altre àmbit. Per tant, per això, primera matització, no estem d'acord que ens vingui per un decret global que afecti en conjunt la població activa. Entenem que això és cabdal que baixi a les nostres taules de negociació col·lectiva, perquè si ens van traient per decrets, lleis, àmbits de negociació, què ens quedarà? Perquè és on les taules de negociació col·lectiva, i segurament estarem d'acord, no? Com que són sectorials...
Avui n'hem fet una petitona a Ràdio,
sí,
Sabadell.
Doncs, com que són sectorials, abordem la problemàtica concreta, que és indústria. És una problemàtica. Què és indústria del metall, o indústria de la fusta, o indústria tèxtil? És una altra problemàtica més concreta. On ja les empreses necessiten, i sobretot en part manufacturació, indústria manufacturera, una flexibilitat per les dues bandes, de la part treballadora i la part de les empreses. El que no pot ser, i parlo com a indústries, és que la gestió del temps laboral, cada cop les empreses puguin gestionar menys, en virtut de tot, de treballadors i de productivitat. I torno a lo que em deies de la productivitat. Tots els índexs nacionals e internacionals ens donen que Espanya està baixant amb nivells de productivitat. Per tant, si som capaços de trobar la fórmula de que augmentin aquests nivells de productivitat reduint jornada laboral, aquí ens hi trobarem tots. Però és que ens hi trobarem tots. Val? Vull dir, que ningú pensi el contrari. Ara, no estem d'acord. Estem d'acord en que tot això s'ha d'abordar a les taules de negociació col·lectiva, que és on ens trobem, no per decret llei. I aquí estem molt preocupats, perquè no es legisla en temes, àmbits laborals, a força de decret llei. I tornem al principi. Parlem de productivitat, parlem d'absentisme, perquè si anem de la mà sindicats i organitzacions empresarials en fer front al tema absentisme, i amb el tema de la productivitat, escolta, és que arribarem molt lluny.
Mm-hmm. L'Alícia afegia el tema de l'absentisme, hi havia dades de les patronals en les últimes setmanes. Els sindicats també s'hi fixen en el tema de l'absentisme laboral, Esther?
Jo només, abans, és que sí. M'ho he ficat a huevo, per dir-ho d'alguna manera, el tema de la negociació col·lectiva i el diàleg social. O sigui, sí. Estem al 100% d'acord en que el diàleg social i la negociació col·lectiva és el pilar fonamental.
Total.
Però, cuidao, la realitat és la que és. O sigui, el teixit productiu de Catalunya és de petita i mitjana empresa.
Exacte.
A nivell de sindicalització, no és el mateix una empresa de 1.000 treballadors, treballadores, que una empresa d'un, dos o tres treballadors, que la llei limita que puguin tenir comitè d'empresa, representació de personal. Llavors, si no tenim una base legal que cobreixi aquesta necessitat de que puguin agafar-se el que diu la llei per poder tirar-ho endavant, perquè el sindicat no està allà present, perquè la llei ens limita a entrar... anirem malament. Llavors,
no,
primer s'ha de cobrir això.
Està el conveni.
Sí, però, i cuidao amb el conveni, també. Perquè tinc molts exemples de que hem arribat a acords al conveni i després no s'han acabat complint i hem anat d'anar a judici. Tenim un exemple,
sí,
molt clar.
Sí, i a més
mateix,
el nostre
exemple,
sector. Però tenim la, per això tenim les comissions sanitàries.
Això dic que això és un... Sí, estan d'acord amb tu, cuidao, que és una trampa, també. O sigui, tenim un exemple de les 12 hores de descans del conveni del Mateix, per exemple,
sí,
que es va arribar a un acord i l'estem judicialitzant perquè no s'arriba a complir.
No, aquí permeten...
El micro, Alicia.
Perdó. No, aquí permeten les 12 hores, és veritat que està judicialitzat, però perquè partim, igual que ens passa en molts àmbits de normativa laboral, que dèiem, el tema de les lleis, què ens passa? Que la... norma, o sigui, la no definició clara i concreta amb la normativa prèvia genera interpretacions de,
ja, però
diferents.
Imagina't, si això és a la taula de negociació,
sí, però
si no tens taula de negociació o no tens un referent sindical que et guiï sobre el que diu la llei. O sigui, hi ha molts treballadors i treballadores que estan sols davant l'empresa i que desconeixen els drets i deures que tenen perquè no tenen representació sindical.
I per això defenses que es pugui fer un marc general.
Exacte.
I llavors, no el que defensa la patronal en molts casos de poder anar a cas concret
no,
per cas concret.
Estic d'acord també, eh? No, estem d'acord. O sigui,
estem
primer tenir un marc general i després anar al cas concret de cada un dels sectors, cadascú té una realitat.
Sí.
Però després també tenim la tercera part, que és que aquestes taules de negociació de veritat es vulgui arribar a un acord, de veritat es vulguin donar les dades... no només de quan va malament el sector, sinó també quan va bé.
Sí, sí,
i
sí.
I fer
sí,
aquest
no.
repart
no, no, aquesta informació
dels beneficis,
ara...
que això al final no acaba repercutint.
Hi ha una cosa aquí... bueno, aquí hi ha una cosa important a ser. Jo això però ho he dit aquí i la Mireia m'ha sentit. Les empreses no són ONGs. Les empreses han de generar beneficis.
Estem d'acord.
Per contractació laboral, per inversió i adequació, per digitalització, perquè al final no, no perdem de vista que les empreses són les que al final són molt, hem de ser molt resilients, perquè ara que toca, ara un input amb energies, ara que toca, pues una guerra no sé on que ens està fent, ara que toca. O sigui, una cosa és que les empreses han de donar beneficis, perquè si no, no hi ha contractació laboral, no hi ha inversió, no hi ha millora productiva. Vale? No hi ha tot això. Per tant, i també és una cosa, a veure, revertir els beneficis en les empreses. A veure, és una part privada. I si no, a veure, una empresa té una responsabilitat social a la societat. Això és cabdal. Però un moment, les empreses, no recordem el que tu molt bé reconeixies, que és un país de pimes. Si hi ha un acord, és privat. Una empresa és una part privada. Llavors, que generi beneficis, això no ha de ser dolent. Reverteix en fiscalitat, reverteix en moltíssims àmbits. Per què ha de ser per sistema que hi hagi... O sigui, hi ha moltes formes de revertir a l'empresa, que al final és un equip global. Llavors, no sé, no sé com explicar. O sigui, a veure, que no es penalitzi a les empreses perquè generen beneficis, si després tots aquests beneficis es reparteixen com s'han de repartir. Per què per sistema d'estaven repartit amb els treballadors? Pregunto.
No, si és al contrari, si el que demanem és que per sistema reparteixi els beneficis
entre
els treballadors i treballadores, perquè són part d'aquesta empresa.
Correcte. Llavors, hi ha formes, estarem d'acord que hi ha fórmules de repartir, des de millores salarials, millores en espècies, millores d'entorns laborals... A veure... Això no, no cotitzem a l'IBEX. Per tant, no hi ha dividendos, d'alguna manera. Que, si no, que estem defensant la col·lectivització de les empreses?
No, no, no. Jo el que estic dient és que, igual que hi ha mecanismes a l'Estatut, quan l'empresa va malament per no acollir-se al conveni col·lectiu o per reduir els salaris, perquè no hi ha mecanismes també quan va bé i quan hi ha beneficis i hem fet aquest treball d'entendre l'empresa i anar tots a una i totes a una per poder mantenir-la i que es, quan hi ha crisi, per què no existeixen mecanismes al contrari que quan hi hagi uns beneficis també repercuteixi als treballadors i treballadores? En aquest cas no, en aquest cas ens agafem el que diu el conveni, que és la pujada X d'aquell, o l'IPC, o el que ja hem acordat.
Sí, però, Esther, cada empresa...
És que això ha d'anar empresa, a doble sentit.
Sí, però el repartiment de beneficis, disculpa'm, i si no, jo animo a qualsevol que té la iniciativa privada, que obri una empresa, constitueixi una empresa i vegi el que costa tirar endavant una empresa, amb tots els pros i els contres. Però, dit això, llavors, cada empresa és la que té a nivell de valoració interna quan hi ha complements, millores salarials. O sigui, que això ja és una feina que es fa des de dintre les empreses. I tornant al que era la negociació col·lectiva, malgrat a vegades podem tenir discrepàncies, és el marc de funcionament i normatiu. El problema ve, d'acord, quan aquesta normativa en la que ens acollim tot el sector, en aquest cas parlem clarament del nostre conveni de Barcelona, que a més... Poca broma, però el nostre metall és referent de tota Espanya, perquè a més estem al voltant de 200.000 treballadors. Vull dir que, ojo, eh? Vull dir, per això té aquesta transcendència important. Llavors, aquest marc normatiu, si es negocia amb unes condicions, hi ha el que hi ha. Ara hem de mirar el proper, que no tindrem, que tenim una feina i que penso que aquí ens podrem parlar. Però,
ens hem desviat molt del tema, sí? I anem a acabar l'entrevista. Per tant, acaba, Alicia. Acaba, Alicia, si l'Estera ha dit
si
alguna
vols,
cosa.
Si vols, un altre dia ens tornem a portar. Vale, llavors,
no, m'ha encantat, ja us ho dic, que ja a partir d'ara fareu parella més dies.
Parella de fet.
Exacte.
No, al final és un tema de que si els marcs normatius són clars, els sectorials, nosaltres no estaríem d'acord que ens vingui des d'un marc general perquè hi ha molta particularitat. I podríem agafar molts convenis diferents i sectors que tenen jornades molt diferenciades. Vale?
Esther, alguna cosa?
Bueno, sí. Sobretot el tema de... Jo crec que és important centrar el tema de la digitalització, automatització. El que ha fet sí que ha reduït... sí que ha augmentat la productivitat. El que passa és que si no ho controlem, té l'efecte contrari. Hi ha un estudi que diu que en 10 anys es poden perdre més de 100 milions de llocs de treball i manuals.
Amb les intel·ligències artificials.
Clar, llavors, aquí sí que hem de treballar conjuntament. Mm. No només la reducció de jornada, ja ho dic, per salut, i perquè així podem repartir el treball que hi ha, perquè hi haurà menys treball per tothom, perquè tothom tingui treball, però també hem de parlar de formació d'aquestes persones que estan portant molts anys treballant en una feina que desapareixerà i s'ha de reciclar en un altre tipus de feina. I també, si em quan em queda?
Ja estem, estem.
El meu llibre, l'1 de maig. Tothom al carrer... No, ho dic perquè és important, sobretot la situació en la que estem a nivell política, a nivell social. Aquest 1 de maig hi ha manifestacions a tota Catalunya, a Terrassa farem la del Vallès Occidental, a les 11, sortida de plaça Lluís Companys, reivindicarem el que ja s'ha aconseguit amb la reforma laboral, la reforma de les pensions, i reivindicarem drets com la reducció de la jornada, que és la que estàvem parlant avui.
Gràcies a totes dues. Que vagi molt bé, que tingueu un bon cap de setmana.
Igualment.
Anem a publicitat. Gràcies.